Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Info d'avui dijous, 28 de maig. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Aquests són els titulars de la jornada. Els promotors de la consulta de l'Aldi que qüestionen la legitimitat del projecte.
Albert Comas ha recalcat que la consulta és l'eina democràtica que donarà legitimitat al projecte d'implementació del supermercat a la zona de l'hospital, tot recordant que només 210 vots separen els partits que hi donen suport, Junts per Calella, el PSC i Ciutadans, amb els que hi estan en contra, Esquerra, Calella Comú i la CUP. El grup promotor sospita que el govern municipal està allargant donar-los resposta sobre quin és el marc jurídic per tirar-lo endavant per guanyar temps. Amb el projecte en marxa seria difícil tirar-lo enrere, ha dit.
Els treballs de neteja de platges i rieres després del temporal Glòria han costat a Calella 129.000 euros.
L'Ajuntament de Calella ha anunciat que demanarà acollir-se a les subvencions que ofereix la Diputació de Barcelona per donar resposta a les despeses sobrevingudes com a conseqüència de la borrasca que va afectar durament la zona de l'Alt Maresme i la Selva a finals de gener.
L'Ajuntament de Calella, més coses, ha encarregat una campanya de màrqueting destinada a captar turisme de proximitat.
Es destinarà una partida de 100.000 euros amb l'objectiu de reactivar el turisme i rellançar la imatge de la ciutat. El sector hoteler, en canvi, encara mostra certa incertesa sobre com i quan podran obrir els establiments.
I atenció, perquè la Covid-19 pot deixar seqüeles en òrgans vitals en pacients que han patit la malaltia d'una manera més greu.
Són els pacients que han estat més crítics i un cop superada la infecció poden presentar alteracions greus com fibrosi pulmonar, arrítmies, ictus, trombosis o problemes de circulació. Ho ha explicat l'infectòleg i metge internista de l'Hospital de Calella, Òscar del Río, a qui sentirem a l'info d'avui.
Més coses, Daniel Rangil acaba de publicar Calella desapareguda, és un recull de fotografies antigues que permeten comprovar quina ha estat l'evolució de Calella, la seva gent i els paisatges al llarg dels últims 3 segles.
Rangil s'ha encarregat de seleccionar les 177 imatges que apareixen al volum i que ha obtingut del fons dels arxius municipals i nacionals i també de col·leccions privades.
I acabarem amb el temps. Avui un dijous amb temperatures més baixes, una mitjana de 4 graus per sota dels registres que es van tenir ahir, però serà un descens passatger perquè demà els termòmetres repunten i s'espera que aquest repunt vagi acompanyat d'un augment també de la nuvolositat. Comencem, doncs. Estan treballant per la porta del darrere per tirar les obres quan abans millor. Això és el que ha dit Albert Comas avui a la ràdio. Ell és del grup promotor de la consulta sobre la implantació de l'Aldi a Calella, que ha denunciat en una entrevista al programa La Ciutat que mentre esperen que des de l'Ajuntament se'ls aclareixi quin procediment han de seguir per preguntar a la ciutadania sobre el projecte, s'estan tirant endavant els tràmits. El mes de febrer van entrar una instància demanant quin és el marc legal sota el qual s'ha d'organitzar la consulta. Van insistir-hi a principis de maig, aprofitant la celebració del ple municipal, però encara no han rebut resposta. Comas sospita que s'està guanyant temps per avançar en la tramitació del projecte i que, amb les obres en marxa, així podran negar-los l'autorització.
En declaracions a Ràdio Calella Televisió, Comas ha dit que creu que aquesta és l'estratègia que estan seguint els partits del govern municipal que avalen el projecte.
Estem esperant la resposta perquè s'activi, no?, aquesta consulta popular, però, per altra banda, estan actuant ja per anar molt de pressa i actuar, doncs, a l'execució d'aquestes obres de l'Aldi. Perquè un cop s'activen les obres i es comencen ja a fer totes aquestes obres, després és molt difícil tirar-les. I aquest podria ser el motiu que ens podrien al·legar del per què no es podria tirar la consulta.
Comas ha comentat que han rebut informacions que confirmen les seves sospites. Diu que una gestoria vinculada a la propietat dels terrenys de l'empresa comercial, això no ho ha pogut precisar, està visitant els veïns de la zona demanant les seves dades.
Avisant a diferents veïns de la zona perquè els presidents de l'escala i els edificis colindants signin uns documents pel que fa referència, bueno, amb els terrenys, no? La reparcel·lació dels terrenys. Alguna gestoria que està portant a terme tot aquest procediment.
Però aquesta gestoria, sí, per encàrrec de qui?
No ho sabem. Imagino que deuen ser per encàrrec dels propis propietaris, dels terrenys, no? Per encàrrec de l'Aldi, tot això no ho sabem.
Des del grup promotor de la consulta recorda que el supermercat s'ha projectat en un sector estratègic de la ciutat i s'adverteix de l'impacte que tindria a nivell urbanístic, de mobilitat o comercial. Serà un nyap històric de la magnitud del Museu del Turisme, sentenciat Comas. En l'entrevista al programa La Ciutat i a l'espera que els serveis jurídics de l'Ajuntament ho confirmin, Comas ha avançat que, segons la llei de consultes populars no referendaires, hauran de recollir signatures per l'equivalent al 10% del cens municipal per aconseguir tirar-la endavant. Plantegen una pregunta binària de sí o no dirigida a la ciutadania perquè decideixi sobre el futur del projecte pel grup promotor i, en cas que guanyés el sí a la consulta, seria l'única manera per donar legitimitat a l'arribada de l'Aldi a Calella. En aquest punt ha recordat que hi ha una mínima diferència de vots entre els dos blocs polítics que hi ha a l'Ajuntament de Calella en aquesta qüestió.
La legitimitat per tirar endavant aquest projecte amb només 210 vots de diferència i amb un ventall de la població molt important que hi està en contra, no veiem que gaudeix de molt poca legitimitat. Que la pròpia ciutadania porti les regnes del futur de la ciutat, no? Que mitjançant una campanya, que mitjançant una actitud crítica, que mitjançant, no?, una consulta popular, que és el valor democràtic més fort que tenim, doncs es pugui tirar endavant o tirar endarrere aquest projecte de la forma més legítima possible.
Albert Comas ha dit que creu que tant Esquerra com Calella en Comú estan d'acord en que se celebri la consulta popular sobre l'Aldi, malgrat que hagin optat per camins diferents per intentar aturar el projecte. De fet, ha exposat que només la CUP els dona suport, especialment aquests dies en què han començat a fer campanya amb una encartellada per la ciutat.
Sis minuts per sobre de la una del migdia. Seguim en directe des de Ràdio Calella. Info d'avui, dijous 28 de maig. L'episodi de tempestes que va afectar el país a finals de gener va deixar la platja de Calella coberta de canyes, restes vegetals, algun arbre i també brossa. Era tot el que havia arrossegat l'aigua que va baixar per rieres, també pel riu Tordera, que es va desbordar, si ho recorden, en més d'una ocasió, inundant tota la llera. Al litoral es van fer diverses accions de neteja ciutadanes, però no van ser suficients per resoldre tots els desperfectes ocasionats pel temporal Glòria. Ara, l'Ajuntament de Calella ha publicat el cost dels treballs que es van fer les setmanes posteriors. En total, 129.063,15 euros repartits entre 15 contractes.
L'acord de la Junta de Govern local del 6 de maig, pel qual s'aprova la despesa pels treballs extraordinaris com a conseqüència del temporal Glòria, recull els contractes fets per la neteja de platges i rieres, la recollida d'arbres caiguts, la retirada de les restes vegetals o la reparació de l'esllavissada que es va produir a la carretera de Can Carreres i l'esborranc del torrent del Convent. El tinent d'alcaldia de Serveis de Ciutat, Albert Torrent, ha recordat en declaracions a Ràdio Calella Televisió la complexitat d'algunes tasques, com la reobertura de la riera Capaspre, que es va quedar colgada de sorra.
De la riera Capaspre es van treure milers de metres cúbics de sorra. Vull dir, la gent de la maquinària que treballa per l'Ajuntament des de fa 30 anys no havia hagut de retirar mai tanta sorra de l'interior de la riera com aquesta vegada, per posar un exemple. Però vull dir, també va ser molt costós treure les restes de les cales de les roques, perquè es va haver de fer primer manual a pilonar-ho, després amb unes grues treure-ho amb unes saques molt a poc, també es van haver de fer treballs de tala d'arbres que havien quedat penjats. Vull dir, s'hi va fer molta feina d'endreçar tot l'espai natural.
Les feines es van allargar ben bé fins a principis de març, just abans del confinament. Ara l'Ajuntament de Calella prepara la documentació per acollir-se a la convocatòria extraordinària de Junts que ha tret la Diputació de Barcelona i que puja a més de 5 milions d'euros.
De totes les ajudes que van sortir, les úniques que ens podem acollir són a les de la Diputació, perquè les altres eren més per desperfectes més físics, per obres de reconstrucció d'altres coses. Per aquests treballs de neteja i endreçament de rieres i platges és aquest de la Diputació, i ara l'enginyer municipal està preparant ja tot, perquè les ajudes es basaven ja en factures, en feines fetes i facturades, i ara estem preparant la documentació per enviar-la a la Diputació.
Amb les restes vegetals que el temporal Glòria va arrossegar fins a les platges de Calella, se'n va fer compost orgànic per utilitzar-lo com adob. Es calcula que es van treure uns 2.000 metres cúbics de canyes, branques i troncs d'arbres, que és el que va quedar sobre la sorra després de que les batudes ciutadanes de neteja ajudessin a fer un primer triatge i a separar-ne els plàstics.
A causa de les restriccions de mobilitat imposades per la pandèmia i en previsió que el turisme estranger vagi a la baixa aquesta temporada, l'Ajuntament de Calella ha decidit potenciar el turisme de proximitat. Si tot va bé, a finals de juny s'aixecaran les restriccions al conjunt del territori i els hotels podran començar a rebre turistes nacionals. És per això que l'Ajuntament ha encarregat una campanya de màrqueting destinada a captar turisme, com dèiem, de proximitat. Es destinarà una partida de 100.000 euros amb l'objectiu de reactivar el turisme i rellançar la imatge de la ciutat. El sector hoteler, en canvi, encara mostra certa incertesa sobre com i quan podran obrir els establiments.
L'alcaldessa Montserrat Candini va anunciar la creació de la campanya ahir durant la reunió de la Comissió de Treball Econòmica i de Recuperació. En la reunió hi van participar representants de tots els grups municipals, la presidenta de l'Associació Turística de Calella i el president del Gremi d'Hostaleria. De fet, Jordi Noguera, president del Gremi, assegurava aquesta setmana en declaracions al programa de la ciutat que molts establiments encara no saben si obriran les seves portes. Les limitacions d'aforament, l'adaptació de tots els establiments als nous protocols i la incertesa fan que el sector vegi per perduda gran part de la temporada. Per altra banda, l'empresària hotelera calellenca Marta Hernando va confirmar també en una entrevista al programa La Ciutat que dilluns vinent, 1 de juny, ells ja obriran al públic els apartaments. L'hotelera també va afirmar que els darrers anuncis del govern espanyol han incentivat les reserves.
Un establiment d'alimentació situat al carrer del Mar, aquí a Calella, ha hagut de tancar per no complir amb les mesures de seguretat establertes per evitar la propagació del coronavirus. L'Ajuntament ha estat qui ha ordenat el tancament després de comprovar que no s'hi estava duent a terme una bona praxis, Naomi, tant en mesures d'higiene com també de contenció de la transmissió.
Ara l'establiment, que segueix tancat, podrà tornar a obrir quan compleixi amb tots els requisits que s'han especificat des del consistori històric a la Llenc i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. Si no ho fa, la policia de Calella tornarà a executar el tancament de l'establiment. Per altra banda, la policia també ha fet més de 800 denúncies per no complir amb les mesures de confinament. En els darrers dies s'han interposat un total de 28, que eleven fins a 827 el nombre de sancions totals. Les multes per saltar-se al confinament, recordem que van dels 601 euros als 30.000.
Diferents pacients afectats per la Covid-19 i que van presentar quadres greus estan desenvolupant ara seqüeles en òrgans vitals. De fet, alguns d'aquests símptomes poden prolongar-se durant setmanes després d'haver fins i tot superat la malaltia. El que ara per ara és una incògnita és saber quin és l'efecte directe del virus i què pot derivar-se del procés d'hospitalització. L'infectòleg i metge internista de l'Hospital de Calella, Òscar del Río, ha explicat avui en una entrevista a La Ciutat que només els casos més greus, que han requerit llargues hospitalitzacions i tractaments més complexos, inclosa la intubació a la unitat de cures intensives, són els que acaben desenvolupant alguna d'aquestes seqüeles. El 80% dels pacients amb quadres lleus i que no han requerit ingrés es curen sense seqüeles.
Els pacients que han estat més crítics, com un cop superada la infecció, poden presentar alteracions específiques greus com la fibrosi pulmonar, disfunció pulmonar, alteracions hepàtiques, insuficiència renal o inclús un ictus o trombosis. La gran preocupació, però, són els pulmons, l'epicentre de la malaltia. Segons el doctor Òscar del Río, aquest òrgan és el que queda més malferit en els casos greus.
Hay un pequeño porcentaje de esos pacientes que ingresan en el hospital, pues que cursan con enfermedades graves, que algunos acaban en la unidad de cuidados intensivos y que esto puede comportar que quede alguna secuela. Puede comportar algún proceso de recuperación más lento y que realmente se está empezando a estudiar, ¿no? Si realmente hay un pequeño porcentaje de enfermos que hayan tenido neumonías graves que pueden dejar algún tipo de secuela a nivel pulmonar, bien porque quede un poco enfermedades tipo una especie de fibrosis pulmonar, más cansancio del habitual o un cierto grado de insuficiencia respiratoria, depende un poco, ¿no?
Segons el doctor del Río, les afectacions al cor o als ronyons són menys freqüents, però sí que s'han donat alguns casos. El cor, per exemple, pateix canvis patològics després del pas de la SARS i no només com a efecte del que passa amb els pulmons, sinó per l'acció que el mateix virus exerceix en el múscul cardíac.
Es mucho menos frecuente aún, pero sí que hemos visto enfermos que han tenido ictus o que han tenido inflamación del corazón, han hecho insuficiencia cardíaca o miocarditis. esto realmente el porcentaje es mucho más pequeño que los que sufrieron neumonía, ¿eh? Y probablemente son enfermos que han estado realmente muy graves, ¿eh? Han estado, pues eso, en críticos y en unidades de cuidados intensivos. Tampoco sabemos cómo va a evolucionar, ¿no?, estos casos, ¿no? Evidentemente las personas que tienen un ictus pueden que queden sin secuelas o pueden quedar con secuelas, ¿no? Y la gente que ha podido tener alguna afectación del corazón, pues también sabrá de seguir, ¿no?, realmente si la función cardíaca se recupera por completo o no.
Aquestes possibles seqüeles de la Covid-19 al cos, però, presenten més dubtes que certeses. No tots els pacients reaccionen igual i no és fàcil assignar una única raó als símptomes. El doctor Del Río ha apuntat que el virus és molt recent i cada dia apareixen noves informacions que corregeixen estudis previs.
Muy difícil, ¿eh? Porque realmente en los últimos 3-4 meses las publicaciones médicas se han multiplicado de forma exponencial de un día para otro, ¿no? Se sabe muy poquito. La verdad es que en estos meses hemos aprendido muchísimo sobre el virus, pero también hemos de ser conscientes de que del área de desconocimiento que hay, ¿no? Y hay muchas cosas que no sabemos, ¿no?
El doctor també ha fet una crida a no abaixar la guarda i a seguir fent cas de les recomanacions de les autoritats sanitàries. En les darreres setmanes la incidència ha baixat i cal seguir aquest camí. De fet, ha puntualitzat que un sobrebrot rebot, com el que vam tenir fa 2 mesos, seria molt greu.
Altres notícies. L'estiu es preveu complicat pels usuaris de la línia de Rodalies arran de les obres que té previstes realitzar Adif a l'estació de la Sagrera. El trasllat de les vies d'ample convencional de les línies R1, també de la RG1, comportarà que es talli la circulació durant 2 dies. Serà del 25 al 27 de juliol. També degut a les obres, en un tram aproximat d'un quilòmetre i 700 metres, la línia R1 disposarà de via única durant uns 3 mesos i mig, amb l'objectiu que els trens circulin per l'interior del nou traçat sense parades a partir del pròxim mes de novembre. Aquesta planificació permetrà mantenir el tràfic de trens a les línies, la R1 i la RG1, tot i que reduirà significativament la capacitat operativa. Per això s'establiran plans alternatius de mobilitat. I el conseller d'Interior, Miquel Buch, va presentar ahir en una acció de reforç puntual dels efectius a la comissaria de Mataró per frenar l'augment continuat de delictes a la capital. En concret, si comparem el maig del 2019 amb aquest mes de maig, els fets de caràcter delictiu han pujat un 4,4%. Aquesta dada se suma a la del total del conjunt del 2019, que situava un augment dels delictes d'un 7,7%, en especial els robatoris amb violència, que van augmentar fins al 21%. Tot i aquesta nova mesura, Buch afirma que no pot agafar el compromís d'ampliar els efectius de Mossos a la comissaria de Mataró de manera permanent. Fa mesos que el consistori mataroní reclama un augment d'efectius de Mossos, ja que les dades confirmen que fa mesos que els delictes augmenten. Bote, l'alcalde, ha lamentat, tot i la bona predisposició del Departament d'Interior, que no s'hagi dissenyat un pla de xoc que passi per l'augment d'agents a Mataró. L'editorial F2 ha presentat Calella desapareguda del calellenc Daniel Rangil, un llibre que recopila imatges de la ciutat, els seus paisatges i la seva gent des de finals del segle XIX fins a mitjans del segle XX. Són 177 fotografies obtingudes de fons privats i també dels arxius municipal i nacional, entre d'altres, que permeten veure quina ha estat l'evolució de Calella en aquest temps.
En una entrevista al programa La Ciutat, Rangil ha explicat que va fer una primera recopilació de 3.000 fotografies i que d'aquestes en va seleccionar només 176. La més antiga, la de l'any 1888, és d'un pagès calellenc amb barretina, faixa i espardenyes, i la més nova, de la dècada dels 60 al segle XX. El criteri ha estat mostrar quina ha estat l'evolució de Calella a partir de la gent, la ciutat i els paisatges.
Recollir una mica de tot, és a dir, no només els carrers i el patrimoni arquitectònic, sinó també les activitats que s'hi feien i el municipi en la globalitat del seu territori. És a dir, tenim el front marítim, tenim la trama urbana i tenim la muntanya. I he volgut agafar una mica de tot plegat.
L'escriptor calellenc reconeix que Calella desapareguda posa en evidència la necessitat de preservar el patrimoni arquitectònic i paisatgístic.
Ha canviat molt.
I tant.
Per mi ha canviat fins i tot massa. Potser hauríem de prendre una mica dels francesos a preservar el paisatge urbà. Allà ho fa molt de que conserven les façanes de les cases i per dins les adequen amb les comoditats modernes, no? Sí. Però d'aquesta manera tens uns paisatges urbans amb personalitat.
El llibre va sortir poc abans de Sant Jordi, en ple confinament, i es pot trobar a totes les llibreries al preu de 22 euros.
Net i Polit us ofereix el temps.
1:20, coneguem la previsió meteorològica amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Molt bon dia. Les temperatures mínimes de la passada nit han baixat lleugerament amb uns valors que s'han situat al voltant dels 17-18 graus a prop de la costa i cap a l'interior de la comarca entre els 13 i els 14. Ambient, per tant, fresquet a primeres hores del dia. Una jornada, però, que es presenta dominada pel sol i això farà que a les hores centrals de la jornada l'ambient sigui molt més suau, de tota manera sense calor exagerada ni de bon tros. De fet, les temperatures màximes poden baixar un palet respecte a les d'ahir, un dia que, com dèiem, es presenta dominat pel sol amb algun núvol a la tarda poc important i amb vents que bufaran fluixos aquest matí i lleugerament moderats aquesta tarda de component sud-oest. La situació marítima s'alterarà una miqueta. Pel que fa a la predicció, de cara a demà, tot apunta que tindrem un petit increment de la inestabilitat cap a última hora de la tarda. Matí, migdia i primeres hores de la tarda amb domini del sol, però cap a mitja tarda veurem nuvolades que arribaran des de la zona del prelitoral i que podrien arribar a deixar puntualment entre el vespre i les primeres hores de la nit de demà passat alguna gotellada de forma sempre poc important aquí al Maresme. I tot això amb unes temperatures que demà es mantindran semblants a les d'avui.
Net i Polit us ha ofert el temps. En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Fins aquí l'info d'avui, dijous 28 de maig. Naomi, Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
I tornarem demà a la mateixa hora amb més notícies. Fins llavors podeu seguir connectats a l'actualitat a través de la nostra pàgina web, radiocalellatv.cat. Allà també podreu recuperar els programes de la casa. Fins demà, adeu-siau.
Recupera l'info migdia a radiocalella.cat.